la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Albert Tom, l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-3 al camp de l'Oviedo després d'un partit estrany, desordenat i imprecís, sobretot a la primera part, un partit que ha hagut de remuntar perquè l'Oviedo s'ha avançat a la primera amb un gol de Reina després d'un error de Joan García jugant fora de l'àrea. A la segona part ha entrat De Jong i el Barça ha capgirat el partit amb un gol d'Eric, també estrany, un golaç de cap de Lewandowski i un altre gol de cap d'Araujo. Victòria important per seguir a prop del Madrid, a 2 punts. Ricard, què t'ha agradat?
L'exercici rematador de Lewandowski. És un jugador que no el descobrirem ara i és un especialista de l'art de la rematada, que és segurament el més difícil del futbol i el que pesa més. I avui ha tornat a fer una demostració increïble perquè entra al partit no gaire concentrat, perd una pilota en un toc cap enrere perquè no veu que hi ha un jugador de l'Oviedo que dissuadeix la línia de passada. Bé, aquelles accions de dir, bé, encara estic fred, acabo d'entrar en el partit. La segona és la rematada de l'1-2. És que no és una rematada qualsevol, ni és un gol qualsevol. El Barça havia empatat el partit, però l'havia de rematar, l'havia de definir, perquè anaven passant els minuts i ella entra als últims 20 minuts per acabar-ho de tancar. De Jong hi posa una pilota fantàstica, és veritat que és molt suau, que és dolça, però ell ja ha guanyat la posició, ja ha atacat el primer pal, com gira el coll i on posa la pilota, a l'escaire, impossible per escandell. Però amb una naturalitat pròpia d'un davanter que ha fet gols tota la vida, que és un dels millors golejadors de la història dels últims 25 anys, i evidentment un davanter que, malgrat l'edat, doncs continua marcant les diferències. Tenir un jugador com el polonès doncs et garanteix això, que saps que no només farà gol en les situacions que són rematades de gol, sinó que en rematades que poden ser, diríem, per un jugador inaccessibles, ell les converteix en gol. No només aquesta, no vull oblidar la que s'ha inventat gairebé a la línia de fons, en una desmarcada profunda que controla, està molt mal perfilat, ha de girar tot el cos des de la dreta, gairebé al lateral de l'àrea grossa, i gira el coll, gira el cos i remata molt potent entre els tres pals i escandell, que no s'ho esperava, per estar concentrat la pot blocar. Jugadors que vegin el gol on no hi és són els jugadors que han nascut per això, per guanyar partits. Avui ho ha fet un altre cop Lewandowski, que ja va sortir un dia contra el València de la banqueta i de cop i volta en va clavar un altre a l'escaire, va fer 2 gols. Ell continua fent gols, no està jugant molts partits de titular, no està jugant gaire minuts. Deia el Bernat Coll, un gol cada 70, això quedarà amb un gol cada 70 i escaig, no? Perquè
74-75, sí.
Molt bé.
Aquesta temporada, 5 rematades, totes entre els 3 pals, 3 gols.
Imagina't, aquesta temporada, 5 rematades, les 5 rematades entre els 3 pals i d'aquestes 5 rematades, 3 gols. Més val una dada que un discurs.
A veure què diu Hansi Flick de Lewandowski, està parlant a la zona.
A lot of chances in the first half. And the second half, in the halftime, I said to my team, okay, just we have to continue. We have to play with calmness, to be convinced about playing with the ball, and we did it well. So of course the changes were in the right time with Frankie also, but also with Levy, and happy to that we can win here 3 points.
Importante Lewandowski porque ha marcado el gol y Frenkie ha asistido, que los cambios han llegado en el momento perfecto, pero que aún así el Barça ha tenido igualmente ocasiones ya en la primera parte para haber puesto distancia en el marcador, y sobre todo que hay que estar muy convencidos del mensaje y muy convencidos de cómo se está trabajando.
Hi, Mister. Això ha dit de Lewandowski. Ricard, t'ha agradat l'exercici rematador del davanter polonès? Dubtes?
Si Araujo ha perdut algun duel a les àrees. Dic Araujo perquè crec que ha estat un jugador capital en la remuntada del Barça. Primer, per perquè totes les accions de passada llarga de l'Oviedo, que quan ha fet el gol ja s'ha oblidat de combinar, de sortir, volia jugar cap a Salomón Rondón, que els hi donés aire amb les seves descàrregues. Araujo ha guanyat tots els duels aeris. Quan Rondón ha anat contra Cubarsí, com és un jugador més corpulent, amb més físic, l'Oviedo ha trobat aquí una segona jugada que podia despenjar el veneçolà. Però no només això, i a la primera part vull destacar aquella jugada, per exemple, al límit del camp, a la línia lateral, des de terra, per donar vida. És a dir, guanyava el duel, recuperava ràpidament la pilota i donava l'opció al Barça per tornar a atacar. Ha estat molt important al darrere, ha tornat a marcar bé la línia del fora de joc, ha aparegut en l'emergència amb l'1-2 amb una centrada des de la dreta corregint espais, i al davant ha estat clau perquè la pilota aturada el Barça avui l'ha fet servir un altre cop com al camp del Llevant, ara en parlarem, per capgirar-la. Sempre ha estat protagonista. L'acció de l'1-1 és un córner en curt que ell rep la pilota com a extrem esquerre, busca la línia de fons i fa una centrada al primer pal que Ferran remata i que Eric acaba de fer-la entrar després que Escandell la toqui i la pilota s'estavelli al pal. I després encara fa l'1-3 per tancar definitivament el partit en una rematada a la frontal de la Petita. Araujo continua creixent. Jo crec que el seu lideratge en partits com aquests, aquest lideratge orgullós de no conformar-se, de continuar pensant que tot és possible, és necessari. A un equip és gairebé imprescindible tenir lideratges de fustes diferents, i el d'Araujo el Barça no el pot menys tenir. Jo crec que avui ha estat un jugador clau en la remuntada.
I alguna cosa que no puguis entendre?
Que la pilota aturada del Barça sigui invisible. És que la temporada passada el Barça va ser molt productiu en la pilota aturada, en Flick. I aquesta temporada, un altre cop. Deia el Marc Domènech, en Flick, al principi de la transmissió, es piquen més corners en curs, un 20% més que amb Xavi. Però recorda, al camp del Llevant, el Barça va fer 2 gols, perdia per 2-0, el Barça empata el partit amb la pilota aturada. Avui perdia 1-0 i 2 gols també són a pilota aturada. El Barça té molts recursos ofensivament. Avui podia haver marcat molt abans, amb xuts de Rashford, el xut al pal de Rafinha, la rematada d'Araujo a la primera part, ja seguint la jugada de la rematada d'aquesta rematada del brasiler al pal. Ha tingut Lewandowski, Eric ha arribat també els últims minuts amb alguna opció que ha tingut. Rafinha n'ha tingut una claríssima després de l'empat a 1. El Barça té molts camins per arribar al gol, però compte, en partits remoguts, en partits bruts, com aquest, com el del camp del Llevant, on has de remar contracorrent, on has de remuntar un partit contra un equip que la factura física l'anirà notant, hi ha moments on la pilota aturada apareix com el desllorigador, i el Barça la fa servir. No l'ha oblidat mai. Avui ha tornat a pesar.
El valor de la pilota aturada del Barça de Hansi Flick, avui 2 gols més després d'un córner, un picat en curt, l'altre en llarg, són 4 gols després de servir un córner en els 7 primers partits de la temporada. És un bon recurs per al Barça de Hansi Flick. El partit d'Araujo, ferm en els duels en defensa i decisiu també en atac a l'àrea rival, clau en l'empat a 1, fent d'extrema esquerra i marcant de cap al definitiu 1-3, i l'exercici rematador de Lewandowski, que avui ha estat suplent, ha entrat a la segona meitat i ha definit amb un cop de cap canònic l'1-2 que ha desequilibrat el partit. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Oviedo 1, Barça 3. Ara escoltarem Hansi Flick a la roda de premsa i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Una teranyina és una obra mestra de l'enginyeria. Estructures perfectes que les seves autores teixeixen en llocs oblidats. Com ara el dipòsit d'un cotxe que no cal omplir. Nova gamma híbrida Cupra amb fins a 130 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit.
De Jong ens ha aclarit una mica la segona part, eh?
A mi em sembla que molt. Jo, també segurament influeix el desgast de l'Oviedo, que segurament no podia ser tan intens ni tan atrevit com a la primera part, però a mi em sembla que la recuperació del rumb del Barça a la segona part, que és veritat que no ha estat una segona part brillant, però Bé, jo crec que no ha tingut res a veure amb la primera, on hi havia més errors que encerts.
Ens ha ajuntat amb la pilota, ha donat mi, sentit, sí. Ha baixat una mica el ritme, hi ha hagut més precisió, s'han encadenat passades, no?
Sí, sí. Allò que fa Flick, que últimament quan li preguntes per Pedri posa De Jong a la mateixa frase, que a mi sovint em sembla una mica forçat, jo crec que avui sí que té sentit. A mi m'ha semblat que Pedri a la primera part estava sol, gairebé el partit semblava que estigués barallat amb Pedri o com a mínim el partit del Barça, i a la segona part De Jong l'ha ajudat a no sé si l'harmonia, però a trobar sentit a molt del que feia l'equip, i jo crec que més enllà de la intervenció en el gol de Lewandowski, jo crec que ha estat determinant.
I l'entrada del polonès per acabar de capgirar el partit, eh?
És que és impressionant. És aquesta doble ànima que tenim últimament, és que Ferran ho està fent molt bé. Avui, per exemple, en el primer gol...
Ui, comencem. Flick. Comencem primer les emissores de ràdio, que estan en directes.
Doncs si va, anirem amb el Flick, que no aguantes costa.
Aquí.
Bona nit. Irene Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Hansi Flick quina ha estat la solució del Barça a la segona meitat després dels problemes que ha tingut a la primera. What was Barça's problem in the first half, and how did you try to solve it in the second half? Was De Jong part of this solution? Thank you.
Vieira, that was a good goalkeeper. Or I think we had a lot of chances. They also defended well. They tried to block every shoot. So and there was one mistake they used for a goal, but it happens. This happens. It's, at the end, the important thing is that we came back. And also in the first half we controlled the match, second half we controlled the match more and really tried to create chances, and we did it really well.
Carlo Oviedo, la primera part ha tingut un bon porter, el Barça ha tingut ocasions, que s'ha comès un error, que els errors passen i que doncs, això ha provocat que s'acabés com s'acabés la primera meitat, però que la segona s'ha controlat molt bé la pilota i que s'ha pogut, que l'important és aconseguir la remuntada.
El canvi de Rafinha i l'entrada de Lewandowski.
No, was important, and this is what we know from Robert. He's in the box, one of the best in the world. So, and we're happy that we have him. And Rafa, he felt something in the leg, and so we have to change it. And but it helps us a lot. So at the end. I think all the substitution was on the right moment and the right decision.
Que Lewandowski és un dels millors del món a l'àrea i per això és tan important, i que el Rafinha ha sentit alguna cosa a la cama i que per això ha fet el canvi.
Li torno a demanar per Young.
Same with Pedri. I think both on the pitch, you can see it also in the second half. We control a little bit more, or control more the game, the rhythm of the game, and it's not so easy for the opponent. And both of them, they are unbelievable players, very important players for us.
Que De Jong i Pedri, que són jugadors increïbles, i que es nota que amb els dos es controla molt més el partit i el ritme del partit.
Four games in a row without Lamine Yamal, and playing good football. What does it mean for you? No, it's good. It's because I think we made the right decision in summer when we make the transfer. I think we increased the level of the team. So more in the deep also, and this is the important thing. Also, some players are coming back. Of course, we have some injured players, but at the end, when everyone is ready to play, I think we have a fantastic team.
Li preguntaven que què li diu el fet que el Barça hagi guanyat els partits sense Lamine, i ha dit que està content perquè això vol dir que van fer bé la feina per les decisions que van prendre l'estiu, les incorporacions que van fer, que tot i així tenen jugadors lesionats, però que hi ha un fons d'armari suficient com per suplir les baixes.
Lewandowski és de la banqueta, 3 gols.
The most important thing that everyone gives 100% for our team, and When you saw when he came on the pitch, you can feel that he wants to change the result and was not only about the goal, was also about the dynamic he gave us in the match and was for us great to see this.
Que no és només el gol, sinó també la dinàmica que ajuda al partit, el que ha fet Lewandowski, que el Barça té 5 jugadors diferents en atac i que tots donen el millor de si mateixos.
Feeling that there's a starting defensive line, and like particularly I wanted to ask you about Ronald Araujo as well. He didn't have an easy season last season, and the goal he scored today, what does it mean to you?
No, very good. Also, he defends well. I think also for our defense line was not so easy to play today, because it's all when you control the ball and when you make some mistakes, the transition of the opponent, they did it really good. But we defended well, and Ronald is one of the important players for us. He's a captain, and I'm really happy that he scored also today a goal. I think also for him, maybe it's a good step for the belief in himself. This is for him the most important thing.
Que està content pel gol, que també ha ajudat segurament a creure en ell mateix a Araujo, que és el capità, que és un jugador molt, molt important, que ha defensat molt bé avui, que no era gens fàcil perquè hi havia imprecisions i moltes transicions i que ho ha fet molt bé.
He needed a game like this to his confidence.
No, I think he showed also this season that he's doing much better than last season, but it's normal. Last season there were two players in the defense. They played many matches together. They know exactly what the other is doing. But now it's I'm really happy when you see it. I think we have different lineups in the last four, and everything goes good, and this is so important. We have top defender on a really highest level, and it's good that we can choose it like that. At the moment, everyone has the confidence and gives us a lot of options.
Que té moltes opcions a la defensa, a l'eix de la defensa, que l'any passat era més difícil perquè hi havia dos jugadors que jugaven molts minuts i que se coneixien molt bé, i que aquest any doncs té l'opció de les alineacions de fer moltes variacions pel que fa al central, que això per ell és molt important.
Ara li demanen per unes declaracions de De La Fuente, el seleccionador espanyol, que es veu que ha dit que no li interessa l'opinió de Flick sobre la lesió de Lamine.
I haven't read it, and if you can want to translate me, and then I can decide if I answer it.
What about the statement? What did he say exactly? Que ha dicho exactamente.
Que no le interesa lo que puedo opinar sobre la Lamine Yamal.
He said, you know, De La Fuente said today. That he's not interested in what you think about the Lamine Yamal.
What I think.
It's okay.
It's not.
2 weeks ago.
It's not. It's okay.
For the national team, I think it's
not. No. If you said this, is his opinion. It's okay. I can live with this. Not a problem.
Thank you.
Okay?
Puc viure amb això, diu. Puc viure això. No és cap problema per mi.
Però aquestes declaracions, sabem on són o...?
Ben?
És en un homenatge que li han fet al seu municipi. Li han preguntat sobre les paraules de...
Ah, molt bé.
Sí,
però la pregunta teníem a la baba.
I diu, no recordo el que ha dit ni m'interessa. La resposta de la Fuente.
Saps? O sigui, no era que no m'interessi directament.
Sí, sí, s'ha tret de sobre la pregunta.
Pot viure amb el
no,
que...
No, De La Fuente, Mireia, De La Fuente. De la,
que o sigui, De La Fuente sobre no ha dit, no m'interessa gens el que digui Flick, sinó la veritat és que no recordo.
I Flick...
I tampoc m'interessa, sí.
I Flick ha dit que tampoc l'interessa, que ja li sembla bé que De La Fuente no l'interessa. Vull dir, no, ha apagat el foc.
Avui, a la meva terra, ha dit, en aquest moment no em recordo el que ha dit Flick, ni m'interessa.
És que per mi la pregunta era tendenciosa. Buscava la polèmica a partir d'una frase que no era explícita de La Fuente, no?
Sí, però vaja, no hi ha més. Sí. Costa, alguna cosa que ens hagi quedat pendent?
Bé, no, estàvem parlant de Lewandowski i crec que ho heu explicat molt bé. És aquesta doble ànima de Ferran jugar bé, per mi ha tingut una maniobra meravellosa en el primer gol,
sí.
Però després entra l'altre, que pertany a aquesta raça de futbolistes, o de jugadors en aquest cas, que més que jugar a futbol, fan gols. Bé, no li demanis segons què, però...
Ferran juga a futbol i és molt complet en tot plegat, però Lewandowski simplifica.
La rematada d'avui és que és brutal, ho ha explicat molt bé el Xavi. És que en una escola de futbol, el manual de rematada cap a porteria deu ser bastant això, m'imagino.
Bé, entre la rematada de Rashford a Newcastle i la de Lewandowski avui, anem fent gols per emmarcar i per tenir-los de referència a un museu d'obres golejadores especials. Jordi, el millor?
Avui és difícil, però... Sí. Va, seguirem la meva aposta, em quedarem de Jong.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant, ballant, ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera a l'Ola Mil. Ja mal, ja mal, ja mal, ja mal.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal.
I el Barça continua encadenant victòries en aquesta absència de Lamine Yamal per lesió. Avui ha capgirat un marcador que s'havia complicat com el camp del Llevant. Avui amb una miqueta més de solvència han sobrat fins i tot minuts de la segona part. Albert Tom, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Benvingut al tercer temps de la TET. Encantadíssim que reforcis la plantilla de l'equip.
Doncs igualment, escolta, avui que he pensat, hòstia, va ser mala idea, no? Això de dir-li a l'Albert.
He pensat amb tu. Dic potser s'està torturant dient, home, no m'ho puc creure, el dia
avui
que vinc,
no,
que m'estreno.
Però tu
és petit avui o no?
No, jo estava una mica, ho heu dit, em sembla que era el minut 5 o 10 de la segona part, just abans que marqués el Barça el primer, que tots heu dit, em sembla que ho has dit tu, Xavi, no?
O el Bernat.
O el Bernat, no? Dic... Tots estem convençuts que remuntarem, no? I...
Jo no les tenia totes,
sí,
eh?
Sí, ja té sentit, però sí. És que la veritat és que ha sigut molt estrany, perquè si t'hi fixes, les grans oportunitats del Barça són a la primera part, no són a la segona. A la segona han vingut 3 gols.
És veritat.
Però les grans oportunitats que dius, home, això ha de ser gol, era la primera part, i era una primera part per acabar 0-2, que hagués sigut el més normal, tot i que era una primera part molt descoordinada, molt, no sé, boja, no?
Sí, sí, una mica d'aparicions, no? De moments, d'escenes, com si tot estigués descoordinat, però vaja, durant la temporada aquests partits existeixen, eh?
Sí, i que quan s'acabi aquest no serà dels partits que recordarem, segurament, no? Però jo crec que una bona notícia avui també és aquesta segona part, aquest control, o sigui... A mi una cosa que a vegades, fins i tot amb el Jordi Costa, a vegades al Tot Costa li he dit, no? Aquestes unanimitats que a vegades de seguida despatxem jugadors,
sí,
no? Quan
sí.
En descobrim un altre.
Sí, i... sí. Ho dius per De Jong?
Ho dic per De Jong, ho dic per Araujo, per
Araujo,
exemple, però sí. Podia valer per altres, eh? Jo mateix havia despatxat Ferran, diguem, no? En el seu moment. Però Araujo i De Jong són dos jugadors que sembla que hi hagi una unanimitat que facin el que facin, costa veure'ls i reconèixer'ls els mèrits, no?
I
avui em fa particularment feliç això perquè tinc la sensació que ara mateix tothom està connectat. O sigui, Flick té tots els jugadors connectats, no? I nosaltres anem fent qui és l'equip titular, però quin és el nou, però quin... I al final hi ha titulars, però no hi ha un equip titular, no? O sigui, hi ha uns quants jugadors que sí que són imprescindibles per Flick, però no hi ha un equip titular i jo crec que no ens hem de trencar el cap a buscar un 11 i només voler aquests 11 i el que entra el 12 ja no ens agrada, no?
O sigui sí, que, bé. És veritat. Mireia, per cert, hem d'estar pendents de Rafinha, de si descobrim alguna cosa d'aquestes possibles molèsties.
Sí, i estem treballant, estem treballant.
Molt bé.
Això que diu l'Albert, jo crec que té un reflex absolutament paradigmàtic amb la defensa, eh? Mm-hmm. O sigui, la defensa és la cosa menys menys titulars... Fixes allò de quina seria la defensa si demà el Barça jugués no la final de la Champions. No la sabem, perquè Koundé ja no és un titular indiscutible a la dreta. Eric García està jugant molts minuts.
Juga tot arreu.
Els centrals poden ser Cubarsí i Araujo, però també pot jugar Eric i Christensen. En fi, i a l'esquerra, ara perquè Valde està lesionat i està jugant Gerard Martín, i en principi jo crec que Valde sí que té molt més to de lateral esquerre. Però vaja, per centrar-ho i fer un cara més concret, la parella de centrals. La parella de centrals, ho he dit abans, Flick, l'any passat eren dos jugadors, no els he citat, però tots els sabem, Cubarsí i Íñigo, que jugaven tots els partits i es coneixien de memòria. Aquí, avui, pot jugar-hi qualsevol, pràcticament.
Sí. Jo m'hi apunto a la reivindicació de l'Albert de recuperar els aneguets lletjos. Mm-hmm. Jo crec que avui han estat molt importants i que en partits com aquests demostra que estan preparats per situacions complicades. És a
però
dir,
de Jong
pesen...
feia temps que no era aneguet lleig, no? Ha tingut etapes, no?
Sí.
Però des de la meitat de la temporada passada...
Sí, però encara hi ha molta gent que entre Casador i De Jong no saben ben bé per qui inclinar-se.
La diferència d'avui... Segur que no és l'únic factor, ara ho deia el Jordi Costa, però el Barça
però s'ha
ajudat.
Molt,
sí,
s'ha
semblava com si li faltés una baula, no?, en la cadena. De... Sí. Fins i tot Olmo, que ha fet una primera part realment dolenta, la segona part, em deia... Semblava que tot ja lligués, diguem, no?, que el joc ja lligués i que ja combinés, ja tots combinessin entre ells.
Sí,
i
que tot estigués més coordinat. Sí. Ha ajuntat l'equip a través de la passada. De cop i volta han aparegut passades, els jugadors estaven molt més pròxims, en distàncies, i a la primera part a Casador li costava dominar l'escena. Anava a remolc del partit. I un mig centre és la transmissió moltes vegades de la tranquil·litat de l'equip, de l'equilibri, no?, i tu, quan tens un mig centre que et transmet control govern, tot és més fàcil que flueixi. Quan veus un mig centre que, pobre, doncs perd una pilota i la recupera a l'instant, cosa que, per exemple, ha passat amb Casador a la primera part, penses, bé, aquí anem una mica a cops de volant i hi ha hagut el canvi. Però és veritat que hi ha una certa resistència, Xavi, jo noto, a posar De Jong, diríem, entre els jugadors imprescindibles de l'equip.
Bé, segur que hi ha una resistència social d'aficionats. Jo crec que Flick no té cap dubte.
Sí,
i el va posar a la mínima que va poder.
Mira, un altre que avui ha fet un partidàs i porta molts partidassos, però que també l'hem recuperat des de fa mesos, és Eric García.
Sí,
o sigui,
sí. Eric fonamental.
Eric García, és que el posis o no el posis, i a més, aquest olfacte de gol que té perquè hi va fins a l'últim moment, no?, que avui ha fet un gol, però és que hi ha hagut un moment que podia fer el segon gol.
Sí, aquella centrada
de Lewandowski. Punt de penal.
Una pilota que ningú l'hauria lluitat.
Des de la lateral esquerra, sí, i arriba des de la lateral esquerra. Sí. I la temporada passada va marcar el camp de l'Inter. Li va, el Sommer, el porter de l'Inter, li va salvar el segon en una semifinal de la Champions.
Entén... Van ser 5 gols la temporada passada d'Eric.
Està molt
entén
bé.
Entén tant el futbol que el posis o no el posis. Va començar de mig centre l'any passat, quan Flick va decidir que Eric era important. Va dir, bé, començaré donant-li uns minutets aquí al mig centre, que tinc un espai. Després va acabar un espai al lateral dret perquè no hi era Koundé. Ara un espai al lateral esquerre perquè Valde està lesionat i Gerard Martín no pot jugar tots els minuts.
Un altre jugador que és made in Flick, o sigui, no és que sigui made in Flick, però ara mateix està rendint així gràcies a Flick, perquè fa menys d'un any volia marxar del Barça.
I tant.
Es consolida l'últim tram de temporada d'Eric, no?
Sí, però al gener ell volia marxar al Girona.
Quan el posa de pivot al mig centre, és un tram tan petitó que hi ha molt poca continuïtat. No és fins al final de la temporada passada que es consolida lateral.
Sí, però això és la Koundé.
Deixa'm, que també per parlar de Lewandowski, que n'heu parlat una mica, però vaig tenir la sort de poder anar al Johan Cruyff el primer partit, el dia de València, i estava a la tercera fila, just a darrere del gol on el Barça ataca la segona part i on marca 5 gols, diguem, no? I llavors vaig veure com surt Lewandowski a la segona part, que van sortir Lewandowski i Rafinha, crec que no eren titulars.
Que
no eren titulars aquell dia. Sí, exacte.
I Lewandowski va marcar 2 gols i un Rafinha.
Però la rapidesa... O sigui, jo vaig flipar, jo vaig tenir la sensació... de, mira que he vist molt futbol la meva vida, però l'he vist a més distància, diguem, no? Llavors, al veure'l tan arran de terra i tan a prop, vaig flipar de la rapidesa amb què va el futbol. La velocitat. I la velocitat de Lewandowski en prendre decisions a dins l'àrea em va meravellar. Em va meravellar aquell dia. Però, o sigui, la velocitat, a l'hora de xutar, a l'hora de combinar...
Hi ha una picadeta, no?
Sí.
Hi ha una picadeta.
Que dius, hosti, jo pràcticament, és que estava just a la seva alçada, dius, encara estàs pensant què faràs? L'altre ja ho ha fet, no? Diguem, i suposo que
això també és una cosa que quan veus el futbol...
Te'n vas adonar que era diferent.
Totalment, totalment. I que al final els que juguen a futbol diuen això, no? Que la diferència entre categories és la velocitat a la que va, no? Tothom, a l'hora de diplar, més o menys, tothom se'n pot sortir, diguem, més o menys, eh?
I mira que ell ha perdut facultats per una qüestió de l'edat, no?
Sí, sí.
O sigui, que no és un jugador que transmet velocitat de moviment, sinó velocitat d'execució i l'ajusta per cada moment, perquè a vegades també passar-te de velocitat et genera precipitació i equivocar-te en el gest.
Avui hi ha hagut un moment que volia fer un comentari sobre Lewandowski a la segona part i cap al final, i bé, després ha passat alguna jugada i me l'he guardat per ara, i ara el volia comentar. Té molt a veure amb això que diu l'Albert, perquè clar, a Lewandowski normalment ens hem acostumat a veure'l durant tots els partits i el veiem, doncs, bé, era com una mena de veí habitual, sempre estava allà, anava fotent gols, alguna temporada millor, una pitjor. Ara que com que no el veiem tant, el dia que surt i fa el gol, però després fa aquella rematada inverossímil que ha fet...
Allà la línia de...
Com que ja no estem tan no ens hem acostumat a veure el rondar per allà, sinó que el veiem amb aparicions i dic, hosti, aquest era molt bo, eh? I aleshores, i te n'adones que és un superclasse. Quan dic un superclasse em refereixo a un jugador de talla mundial.
Definint la porteria és
finalitzador.
Del segle XXI és dels davanters a nivell mundial amb més qualitat per definir.
Hi ha bons números.
I sense voler menystenir a Ferran Torres, que aquesta temporada també ho està fent molt bé i està fent gols, però dius, ostres, és que això és una altra cosa. El que passa que Lewandowski ja no pot jugar tant com abans, i per tant estarà bé que ens acostumem a veure amb aquests tastets, però és que són tastets de molta qualitat.
Mira, ja que hem repassat tants uns propis, triem el millor jugador, va.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, com deia el Costa, avui segurament serà difícil. El Costa ha votat De Jong. Mireia, qui votes?
Jo, Eric García.
Bernat Soler.
Eric García.
Ricard.
Araujo.
Marc i Carles.
De Jong.
Dos vots per De Jong, dos vots per Eric, un per Araujo. Xavi, qui tries?
Lewandowski.
Bernat Coll.
Pedri.
Albert Tom.
Araujo.
Dos vots. Doncs mira, hi ha empat entre Araujo, De Jong i Eric, i els oients han triat a Eric avui com a millor jugador. Per tant, el millor jugador triat és Eric.
Molt bé, doncs Eric García, que avui ha fet un gol, el primer, el que ha empatat el partit i ha permès la remuntada. He de parlar perquè entre tot plegat ho hem assumit amb tanta naturalitat i tanta normalitat que crec que és sa...
Ara, ja sé per on vas.
Que hem de comentar l'accident. L'accident és un accident era per aquí que pensaves?
No, pensava que anaves per Lamine Yamal, per l'essència de
Lamine Yamal. Fixa't si és natural que avui he repassat les baixes i me l'he saltat.
Te l'has saltat.
Sí. No, m'ha hagut de dir el Bernat, Lamine Yamal, dic, ostres, i he pensat després, com pot ser que hagi parlat de Gavi, Balde, Ter Stegen, i m'hagi deixat Lamine Yamal?
Però és fort, això, eh?
Això, és que això ho hem normalitzat, eh?
O sigui, la temporada passada, tres dies que no va jugar van ser tres derrotes.
Sí, sí.
En això hem millorat. Molt, sí, home, sí. Jo crec. En coralitat, en rendiment col·lectiu, en sensació que l'equip té molt més recursos.
Home, ara són quatre partits, quatre victòries.
El Barça en pilota està creixent aquesta temporada. Quan té la pilota, té un punt més de pausa respecte a la temporada passada. No necessita tant córrer el vertigen, anar cap endavant sempre, sempre, sempre. I això aixafa els rivals. I això penses una pilota i hi ha més gent a l'àrea perquè han tingut temps d'arribar-hi.
Però només ho fa quan guanya el tram final. Li costa fer-ho durant els partits, li costa més.
Molta gent que et pot marcar gol, també, no? Que és una cosa que això passava també amb el Bayern de Flick, no? Tenies la sensació aquella sensació de dir, bueno, sé que Lewandowski em farà dos, però és que llavors sortirà Müller i sortirà no sé qui més, i a dins l'àrea veies cinc jugadors, no? I clar, un o altre te l'acabava fent, d'aquest Bayern.
És que si repassem els golejadors d'aquesta temporada del Barça, deu haver-hi un grup de jugadors que han fet 3 o 4 gols, ja.
A la Lliga, Ferran Torres, 4 gols, i després tens a Rafinha i Lewandowski, que han marcat 3 gols.
Ara hi vaig. I Rashford, tota la temporada, no només Lliga?
Dos.
Rashford un parell, també, Lamine també un parell, Fermín un parell.
Clar,
és a dir, hi ha un paquetet de jugadors.
Hi ha molts actors que hi han sumat. Perdona, Mireia, que tens informació.
Sí, sobre Rafinha. Recordem que ha hagut de marxar amb unes molèsties a la zona dels isquiotibials i, en principi, són això, només unes molèsties, que no haurien d'anar a res gaire més greu. I, en principi, no hi ha preocupació per Rafinha dins del vestidor ara,
doncs,
ara mateix.
Que descansi amb la Reial Societat i estigui bé per la Champions contra el PSG, o no? Fem aquest camí, no?
Sí, el que passa és que ara que parlàvem de Lamine Yamal, crec que contra la Reial Societat...
No, uns minutets.
No sé, eh? Home, si no s'ha entrenat encara... No s'ha entrenat cap a dia encara amb l'equip,
Ah, clar.
I estem a dijous.
La idea que tenen amb Lamine Yamal és que torni la setmana del PSG. Veurem si amb el partit del PSG o el del cap de setmana contra el Sevilla.
O sigui que ara ja comencem a no tenir clar que pugui estar bé pel PSG, eh? O sigui,
l'objectiu segueix sent el PSG.
Ja, però ja sense minuts previs.
No. Ja en principi, no.
Diumenge no juga contra la Reial, doncs.
Això. Per tant, minutets contra el PSG, perquè després d'aquesta absència no sortirà de titular a jugar tot el partit. Vull dir que podria tornar alguns minuts contra el PSG, però quan la Mireia ja m'apunta, si no és PSG, Sevilla, és que... I el Bernat em diu que encara no s'ha entrenat.
Sabeu què passa també? Que si la Lamine Yamal ara juga uns minutets contra la Real, que sembla impossible, jugar de titular contra el PSG... Com evites que vagi amb la selecció espanyola a jugar partits de classificació pel Mundial? Perquè et diran el de la Federació Espanyola, però si vostè ja el fa jugar de titular, doncs jo també puc. Aleshores, és una mica una estira i arronsa aquí,
sí,
eh?
Això ja és... No, estic d'acord, Bernat, però clar, ja és, diguem, el doble salt mortal.
Guardar-lo perquè no se'l
trenqui. Perquè no se te l'emportin, llavors ja no el fa jugar tu.
No, però potser el faries jugar contra el PSG en una situació de molta necessitat, gairebé arriscant, i home, potser dius...
Jo crec que Lamine Yamal tornarà abans de l'aturada de seleccions, encara que sigui jugar minuts, no sé si de titular...
Però llavors no se l'enduran, és a dir...
Se l'enduran igualment, Bernat.
Se l'enduran igualment, amb minutets.
Ja té l'alta competitiva...
Aleshores, que jugui contra el PSG i contra el Sevilla té molèsties.
Aquesta és una opció. Mira, jo et dic una cosa, en Fermín no es corre per recuperar-lo, però si no hi hagués l'aturada aquella de seleccions allà... No sé si podríem córrer una miqueta per recuperar-lo, però és una manera de que no se l'emportin després d'estar de baixa ara pels problemes musculars.
El normal seria que encara que...
Ja anem amb la calculadora i el calendari.
Encara que el Barça fes jugar, o que la Min jugués amb el Barça, la lògica diria que tothom que estigués d'acord i ara t'atura't i
aprofita
la pausa, però clar...
La complicitat de la Federació Espanyola de Futbol.
Que sembla que hi és tota, no?, ara mateix.
Bé, no ho descartis, perquè sempre hem de pensar en positiu, però així d'entrada jo no posaria la mà al foc, ja et diran que ja el cuidaran allà.
Que la Lamine Yamal... O sigui, clar, a mi m'ha vingut de nou, el que deia la Mireia, veig que vosaltres no, però perquè vaig sentir Flick que deia que era molt optimista amb la Lamine Yamal i que, per tant, pensava que jugaria 30 minuts diumenge contra la Reial Societat i que seria titular el dia del PSG, perquè se'm fa difícil pensar que si la Lamine està bé... renunciï a jugar un partit.
Home,
que el mirarà tota
diràs,
Europa, diguem. No?
Lamine no ha entrenat encara. El que sí que ha fet, i és el pla que ens està seguint el Barça per la seva recuperació, és fer treball a la gespa en solitari. A la gespa, això sí, però no entrenant-se amb els seus companys. I és d'aquí on ja es veia pràcticament impossible que vingués aquí a Oviedo. A Oviedo i a la Real Societat diumenge és pràcticament impossible també per la falta de ritme. Llavors, com que la màxima que hi ha al vestidor i amb els metges és no cal córrer, màxima prudència, és per això que se l'espera contra el PSG.
Doncs veurem què passa aquests pròxims dies, però vaja, l'objectiu ja és PSG, ja no és Real Societat, i després ja veurem si contra el PSG quants minuts pot jugar i com tanca contra el Sevilla abans de l'aturada de seleccions i de la convocatòria de Luis de la Fuente. Anem cap a l'accident, que l'hem de tocar una mica. Abans, ha parlat Pau Cubarsí, Mireia?
Sí, el podem sentir als micròfons de TV3. Ha parlat del partit, diu que partits així et poden fer perdre lligues, i ha parlat de l'accident de Joan García.
Sí, un partit molt complicat. En aquests partits sempre es decideixen sobretot la lliga, perquè és...
Et diria que és fàcil perdre punts aquí perquè ells amb l'afició i amb les ganes que li posen doncs és complicat perquè van a totes, però jo crec que nosaltres hem sortit amb un gran nivell i els hem pogut treure els tres punts.
Què ha faltat a la primera part? A banda de l'error del Joan, que és el que provoca el primer gol, heu xutat a porta, sí, però semblava que el partit estava com descontrolant, no? Precipitat, des de fora, eh?
Sí, ells han començat amb un ritme molt, molt alt. Nosaltres sabíem que passaria perquè estan al seu camp, però jo crec que la segona part hem fet un xip, hem donat més ritme a la pilota, els hem sotmès a la seva àrea i jo crec que ja són molt bons i tindríem moltes ocasions i hem pogut marcar tres gols.
Quan s'acaba la primera part m'he fixat en una imatge que anaves a buscar ràpidament el Joan. Què se li diu a un company després d'un error que costa un gol?
Som professionals, el Joan s'ha abordat de la millor manera, t'has d'oblidar del que ha passat, és passat, així que no hi pots fer-hi res, t'has de focalitzar en el futur i que estem amb ell, som una gran família i que guanyaríem sobretot per ell.
Això de som una gran família, Covarsí, ho té molt, molt, molt instal·lat, eh? De tant en tant ho col·loca. Jo crec que deia que era sa que hem naturalitzat que és un accident, però teniu opinió sobre el que ha passat?
Jo crec que és un error, evident, però que és un error que ve d'una virtut de Joan García. Perquè Joan García aquest error el comet perquè té això que fa de ser tan intuïtiu i ser tan ràpid de sortir de l'àrea, sempre està pendent, s'avança moltes vegades i aquest cop doncs, s'ha avançat, ha controlat la pilota amb la cuixa, ha fet i quan ha intentat fer la passada doncs l'ha fallat, però venia de fer un encert. És a dir, ell... tu ho has il·lustrat amb el molt bé Joan i després molt malament. Però era, si s'hagués quedat a l'àrea com fan molts porters, doncs no l'hagués pifiat.
Hi ha el matís, o sigui, és un error de precisió, perquè el que el condemna és una passada amb el peu esquerre, que no és el seu peu més hàbil, buscant marcaçador 3-4 metres, una passada molt, molt complicada, però ha estat imprecisa, li ha caigut a Reina, que pica bé la pilota, i ho hem comprovat posteriorment, i li ha clavat el gol. Si no hagués acabat en gol, no sé si n'estaríem parlant d'aquesta acció.
Home, no, segur que no. Si no, l'hauríem fet en positiu. Però tu has comentat sobre els riscos.
Sí.
Jo estic d'acord amb tu. És a dir, un porter...
Aquí, en aquella zona...
En aquella zona lateral, tan lluny de porteria...
És que no sé si Ter Stegen s'atreviria a fer una acció així.
No, és que no pots fer una passada al mig. És que no pots fer una passada al mig perquè ningú ocupa la porteria. És que no és només que tu facis una passada bona, és que potser connectes amb el teu company que rellisca
sí,
i de cop i volta... Tu estàs tan lluny de porteria que no la pots recuperar.
O sigui, l'acció de sortir, fantàstica. El control amb la cuixa, perfecte.
El control amb la cuixa ja ho podríem discutir.
Sí, allà
ja es descontrola, diguem. Sí, o sigui, sí. Està bé que surti el primer cop, no controla bé allà, se li escapa una mica i ja va a la cuixa... I a partir d'aquí...
Després rectifica bé, eh?
Rectifica, i a partir d'aquí, si és el que deia, si pogués tirar enrere, aquella pilota va fora de banda, sí. Que n'hi havien hagut 725 abans de fora de banda, sí. No venia del 726. però intenta jugar-la, no? Diguem,
potser és el que...
Perquè diu, el Barça jo he de fer això.
Segur que no li demanen exactament en aquella acció, però també li demanen, escolta, quan puguis, juga-la.
Hem de jugar-la, no? Sí. I la juga fins a les últimes conseqüències.
En aquella jugada està molt ancorat a l'esquerra i té tapada tota la banda esquerra. Llavors, ell només veu un forat cap al l'eix. El problema és que la passada és dolenta.
Jo hi veig dues coses molt bones. Una, el compromís amb la idea, és a dir, això que diu l'Albert, ell interpreta, interioritza que ha d'anar a l'esquena dels centrals i que ha d'intentar jugar la pilota sempre que pugui. I la segona, que Joan García és molt jove i que s'ha d'equivocar. I s'ha d'equivocar en contextos que ell no domina, perquè el camp, a jugant amb l'Espanyol, no havia de sortir tant, i si sortia, no s'imaginava haver de connectar amb el mig centre. O sigui, de cap de les maneres. Per tant, el compromís amb la nova idea fa que, en un moment de confiança, digui, això s'ha de fer així, i ell ha de curar les ferides, i ha de veure que, a partir d'ara, doncs, en zones laterals, zones tan allunyades de porteria, doncs que tanques la jugada i tornes cap enrere, que és la prioritat. Però s'ha d'equivocar. Jo ho pensava aquests dies, que ho estava fent tot tan bé que si no t'equivoques no pots corregir-te, no pots créixer i no pots millorar el teu rendiment. No?
I una cosa important, no, a mi no m'ha semblat que estigués afectat a la segona Maitany i en Petití, ha fet alguna bona aturada.
Sí, sí.
No, i està sempre molt ben col·locat, eh? Trobo que Joan Garcia sempre està al lloc on ha d'estar, i no parlo només de sota els pals, diguem, no? Perquè moltes... O sigui, ell ha de continuar sortint com ha sortit aquesta vegada. Ni que, si ho pots resoldre diferent, doncs millor. També jo crec que té mala sort, perquè crec que Caçador rellisca. O sigui, la passada, crec, m'agradaria veure la repetició, però tinc la sensació que Caçador va al terra. Diguem.
Clar, és que pot passar.
I que coincideix, diguem, que quan ell el veu encara està dret, diguem, però que quan la pilota li va cap allà...
Crec que li agafa contrapeu. Més que relliscar, sí, és que contrapeu, potser.
Mm-hmm. Sí, sí. Ho deixarem en accident, i jo crec que està bé comentar-ho, perquè ha estat una de les escenes del partit i el que ha complicat la vida al Barça pel que fa al resultat.
I després, dins d'aquest caure de dret, de peu de Joan Garcia al Barça, al barcelonisme, també passa que el dia que fa el seu primer error, a més més gruixut, més visible, el Barça guanya el partit.
Sí,
per tant,
sí. I per tant,
té zero incidència, no?
Mireia, alguna declaració més?
Doncs sí, també podem sentir Araujo, que ha valorat també el partit i també ha parlat d'aquest accident de Joan Garcia i que ha celebrat el seu gol dedicant-li a Gavi.
Sí, sí, la verdad que bueno, se dio la jugada, vi que agarró Marcus y me abrí y me la pasó y dije, me la juego. así que nada, contento por ayudar el equipo, ¿no? También con el gol, que quería aprovechar y dedicarle a Gavi, que lo queremos mucho, ojalá se recupere rápido. Y nada, contento por la victoria, era importante ganar acá, la verdad que los primeros minutos ellos... normal, juegan en su cancha, tuvieron varios córneres seguidos y también dio la impresión que nos estaban sofocando un poco, pero el equipo siempre tuvo la calma, la tranquilidad para poder hundirlos y creo que lo hicimos bien en el segundo tiempo. Nada, Joan es muy importante para nosotros, nos ha demostrado la calidad de golero que es y nada, eso es cosa de fútbol. Sabíamos, estábamos muy confiantes que íbamos a dar vuelta el partido, si hacíamos lo que teníamos que hacer, y lo hicimos y nos llevamos los tres puntos, que es lo más importante.
Estamos en una auténtica marató, Liga Champions, ¿cómo ves el equipo a nivel anímico, a nivel físico, en todos los niveles?
La verdad que muy bien, la verdad que recién empezamos la temporada, ¿no? Creo que el equipo tiene ganas, se vio un equipo bastante diferente después del parón de selección, que corregimos bastante cosas, la intensidad la volvimos a poner ahí arriba, que somos un equipo muy intenso, trabajamos bien y creo que se ve el reflejo de esto. Gracias a Dios creo que llevamos varias victorias seguidas también y es importante, ya por este partido que nos queda.
L'àrea petita.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal?
Al mig camp del Barça, amb les lesions de Gavi i Fermín i amb la sensació que Pedri no descansa, s'ha quedat curt de jugadors. L'entrada de Jong avui, que ara en parlàvem, per què ha calmat el partit? Per què ha canviat tot amb l'entrada de Jong?
Perquè el context demanava molt les millors virtuts de De Jong. D'entrada perquè, bé, ell té una virtut molt marcada, que és la conducció, i davant d'un rival que t'espera, doncs la conducció allibera rivals. També aquestes passades repetitives el que fan és atreure la pressió per treure gent de l'última línia defensiva.
Aquesta passada curta repetida.
I allibera, no? Exacte. I a part t'assegura evitar pèrdues, no? Avui torna a fer un 64 de 65 en passades, és a dir, que allibera, atrau i després doncs, t'assegura que no hi hagi...
De Jong ha estat determinant en aquest canvi de ritme del partit, però a l'Àlex li volia demanar sobre aquesta situació de Pedri. O sigui, la sensació és que per jugar al mig centre hi ha De Jong, Casado i Marc Bernal, això està cobert. Per jugar a la mitja punta pot jugar Rafinha, jugar Dani Olmo, la baixa de Fermín és curta, però clar, Gavi podia ser un jugador perfecte per totes les posicions, però sobretot per la segona alçada. Clar, Pedri no descansa, però que no tingui un refredat. Què pot fer el Barça si vol fer descansar Pedri o té un refredat? Qui pot jugar en aquesta segona alçada ara mateix?
Mira, per mi, de les que hem de pensar que Pedri és el jugador que, bé, en promitja 94 passades de mitjana per partit. El segon ja ve a 20 passades, que és Cubarsí. Però és que, a més, doncs, fa última passada, fa remat, és a dir, que fa moltes coses. Per mi no hi ha cap altre Pedri, però per mi el que és pot acostar més és De Jong. És De Jong jugant a la posició de 8.
I que Caçador i Manu Arnal s'encarreguin del mig centre.
Correcte,
no?
Correcte. I que facin això. Número 1 et diria De Jong, número 2 et diria Bernal, però qualsevol dels dos ha de casar amb Caçador. Necessiten algú més posicional per darrere.
I hem d'estar preocupats amb Dani Olmo, no?
Jo crec que no. El que passa que he tingut la sensació, tinc la sensació, anirem veient, però de la mateixa manera que Ferran i Fermín casen molt bé, perquè Fermín és un jugador que alliberant espais doncs va molt bé, amb l'altre no. Amb el Mono no casa també, necessita més fixació.
Ja. Yeah. Bé, a la segona part sembla que ha millorat una miqueta, no?
Sí, sí, ha millorat, sobretot a partir de l'entrada de Lewandowski, és a dir, jo crec que ell és més de rebre el peu, de girar, i per tant que tenia Lewandowski o tenia Rashford per davant, l'afavoreixen, no? Com et dic, en Ferran, que allibera més espais, crec que Dani Olmo no li ha costat més intervenir, girar... Però vaja, no, preocupats no, jo crec que la seva...
Una qüestió de contextos, ja ho veig. Gràcies, sí. Àlex, tu també, curteta i al peu, així m'agrada, bona nit.
Bona nit, una abraçada.
Albert, has dit que t'has reconciliat amb Dani Olmo a la segona part, que estàvem una mica així...
Sí, sí, sí. A mi m'agrada molt, Dani Olmo. Jo sóc dels que tinc moltes esperances amb ell i crec que, sí, a més ara, com sembla, està encadenant una mica de continuïtat i les lesions el respecten. Pot ser una mica, diguem, si han treballat a la manera de Pedri, diguem, i també ens en sortim així sense lesions. Jo crec que, vaja, és un jugador que jo hi confio molt. I jo volia, si em permeteu, compartir una reflexió amb vosaltres, diguem, obrint una mica més el focus. Clar, jo penso que en 2 anys això hi ha hagut una transformació que no l'haguéssim imaginat cap de nosaltres, no? Que tenim un equipàs i que no sabem què passarà, però que aquesta és la gràcia, diguem, no? Perquè l'altra cosa, o l'altra cara d'això, és que tinc la sensació que l'ambient i allò de dir ens vam quedar 3 minuts de la final... Per tant, aquest any guanyarem la Champions. Hem quedat segons a la pilota d'or, per tant, aquest any guanyarem la pilota d'or.
I la Lliga la donem per guanyada.
I la Lliga, com que ja la vam guanyar, sí, ja la donem per guanyada, no? Diguem. I el futbol no funciona així. Vull dir, no perquè un any et quedis a 3 minuts, l'any següent ja et donen el títol, diguem, no?
És veritat, això.
I això jo crec que ens hem d'alliberar una mica. Ja sé que és molt difícil, en el Barça.
Les expectatives, domar-les, és gairebé impossible.
Clar, que és el que li va passar una mica al Madrid l'any passat. Saps que l'any passat ja descomptava títols, diguem. I en canvi aquest any venen ferits, diguem, no?
Sí, sí, ja es nota.
I hem de mantenir això, diguem.
I sentim el so que ens adverteix que el Bru vol preguntar, per tant, la primera.
Alberto, si el Chelsea ve al mercat d'hivern amb 80 milions i diu et compro un jugador, Fermín o Gavi, què ha de fer el Barça?
Un dels dos, Gavi.
Gavi. Què dius?
Tu no ets gavista, Albert?
Jo no sóc gavista, no. No sóc gavista, em sap molt greu parlar-ne ara, diguem, amb sí, amics de la lesió, diguem.
No havies parlat del tot cost alguna vegada.
Crec que si hi ha d'haver algú més prescindible, per mi és més prescindible Gavi, amb tots els jugadors que tenim, que no pas Fermín.
Segona.
Pel Carles, quins 2 jugadors del Barça de Rijkaard voldries per aquest Barça?
Va, memòria.
Per aquest Barça... Deco. Deco i... Home. Al principi de Messi.
Deco al principi de Messi.
Ronaldinho el descartes?
Entre Messi i Ronaldinho el descarto, sí.
Tercera.
Pel Marc, quin jugador diries que està rendint per sota del seu nivell aquest inici de temporada?
Ostres. Rafinha.
Mira, doncs és bona, perquè comparat amb la temporada passada, que ens serà difícil repetir-la, però Rafinha encara se salva.
Quina tensió, no?
Sí, no. És que entre les presses i el...
Que
incertesa és complicat,
hi ha molta pressió aquí,
Que entri el Mussol, que ho destensa, va.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Redueixen l'estrès i milloren l'estat d'ànim. Ara ens toca a nosaltres protegir-lo. AS Mascotes. Descobreix l'assegurança que cuida el teu millor amic. Informa-te'n a mgc.es.
El vol del Mussol. Amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Sense ser una castanya, primera part estranya. Alguna precipitació, l'equip no gira del tot rodó, però tenim 70% de possessió. Anem perdent per accident. Ara que últimament estàvem fins, ens ha faltat posar-la dins, ha soltat enganyós, lo normal era un 0-2. Veig a tothom massa nerviós. Confiem en la remuntada, no ens deixarem punts aquesta jornada. L'1 de Pedri és molt gros. Eric fa l'empat i Lewandowski. posa-lo a dos. En Robert Foss és millor que el 90% dels golejadors. Tenir la bola és el nostre escut. Pedri és l'únic que no té substitut. Si el partit del Mou el fa Frenkie de Jong, el podria empenyar d'un tronc, però és molt bo, ho sap tothom. Torna a respirar tranquil al culer. Araujo falta ser. Hem acabat prou bé. Per fi, fora les tres. Hem anat de menys a més.
I hem guanyat 3 punts més, 16, i a 2 punts del Madrid, que en té 18. O sigui que tornem a començar. Gràcies, Guillem.
Molt bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
El Barça que ha girat un 1-0 al descans per guanyar per 1-3, per sumar 3 punts més sense Lamine Yamal i per quedar-se a 2 del Madrid. Però això, d'aquí 3 dies hi ha més lliga. Diumenge, Barça-Real Societat a 6:45. Després del Johan Cruyff estrenarem Montjuïc. Us hi esperem, descanseu, bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.